Tots som súpers, tots som grans, ella també.
Visca!
Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la coministra d'Afers Humans, la periodista i escriptora Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi! Ai!
Amb la Lolita Bosch, de tant en tant descobrim gent extraordinària amb històries úniques. Avui ens encarem a una de les històries més potents dels últims anys. Aquella que protagonitza un escriptor que va fer un llibre brutal, que va canviar la història de la literatura, i de sobte, un cop fet, va deixar d'escriure. I no va tornar, atenció, a sortir mai més de casa, o com a mínim se'l va veure molt poc. Estic parlant de Salinger, l'autor del Vigilant del Camp de Sègol.
When Madame Pompadour broke up a ballroom floor, said all the gentlemen, obviously.
Lolita.
Quin tio, Salinger.
No, m'agrada molt que hagis dit això. M'agrada molt, perquè es pot llegir de dues maneres aquesta exclamació. Sí, per una banda, dir, quin tio, que un tio més estrany, que es tanca a casa, i l'altre, i per l'altra, la fascinació que ha creat la figura de Salinger, de dir, sí senyor, quin tio, s'ha tancat a casa, i si no vol sortir, que no surti.
Que no surti. I el que li importa de veritat, de veritat, de veritat, és la literatura. Tot l'altre és igual, i això li he donat com un respecte. Tot i que si podeu, si sou socis de Filmin, ara acaben de posar un documental que es diu Salinger, que entrevisten a molts amics seus i explica com va viure aquests últims anys.
Clar.
Acaba de sortir fa poc.
I la fascinació és tan gran que hi ha hagut tantíssima gent que s'ha apropat a la casa on vivia fins fa poc Salinger a esperar a veure si sortia, encara que fos a comprar el pa.
Bueno,
a veure'l de lluny.
Jo.
No,
sí, clar, tio.
Tu has estat al davant de la casa de Salinger?
Molt fetichista. Jo m'he genollat a casa de l'Oscar Wilde, he fet un petó a la tomba al Jonathan Swift i he anat a buscar el Salinger. Qualsevol escriptora que s'aprecia ha d'anar a buscar el Salinger.
I el vas veure?
No. No, perquè en el poble, ell vivia en un poble de New Hampshire, em sembla. Jo vaig viure un temps als Estats Units, llavors durant aquest temps vaig veure si... No, estava molt a la vora. I d'allà també és la Joyce Carol Oates, que és una fascinació que tinc jo quasi d'estalker, que la persegueixo per tot arreu. Llavors vaig fer una mica de pack, però no em vaig veure cap dels dos.
Qui va anar a veure'l també va ser Frederic Becbédier, autor d'aquell llibre fantàstic del 13/99 sobre el món de la publicitat i de tants altres llibres. I ara ha fet un llibre molt xulo, que si no l'has llegit el recomano, que es diu Ona i Salinger, la relació del Salinger de jove just abans d'anar a la guerra, la Segona Guerra Mundial, amb Ona O'Neill, que és la filla d'Eugene O'Neill, amb una història també
complicada. I la mort
complicada.
De la seva vida.
La mort de la seva vida. Sí. I després, i el Becbédier explica al principi del llibre que tot comença quan ell, com tu, va anar a la casa de Salinger a fer-li una entrevista, a veure si l'enganxava per fer-li una entrevista. I quan va arribar allà, amb tot l'equip, es va apropar i va dir, jo no puc fer-ho, això. I se'n va anar.
Sí.
Era tan gran la relació entre fascinació, por, el personatge...
És un tòtem.
Com enfrontar-te al mite, també, no? I si el coneixes i és horrorós?
És horrorós.
Prefereixo viure amb la idea del mite fantàstic.
No crec que l'idealitzis com si fos una gran persona. El que és un escriptor brutal. Llavors, això, algú que sigui un escriptor tan pur, és el que crea fascinació. Jo crec que no esperes que et caigui bé. Jo sóc fetichista. Les escriptores, en general, són molt fetichistes, i amb altres escriptores. Jo volia tocar a casa seva. Jo tinc pedres guardades de tombes d'escriptors del món. Vaig anar a collir una pedra de Can Salinger. No la tinc.
Això és fenomen fan, Vull dir, no està tan lluny de qualsevol que li agradi un grup de música molt potent, no?
Hi ha coses que no puc explicar a la ràdio que he fet amb tombes d'escriptors, però sí, una mica...
Mira, el que vulguis, mentre no les obris...
Una mica!
No! Lolita!
El Beckett és el Beckett.
Les tombes o es deixen tancades o s'obren, però una mica no.
Una mica,
perquè corri l'aire.
No, per ficar-hi una pàgina, per dir gràcies, Samuel Beckett.
De veritat.
T'ho juro.
Però si allò pesa molt, no?
Molt.
Ens ho expliques un altre dia.
Espero que no m'estigui escoltant ningú de París.
Ens ho expliques un altre dia, Lolita. Ara comencem la història de Jerome, com es diu?
Jerome David Salinger.
J.D. Salinger. La història d'aquest escriptor, on comença, Lolita?
Aquest escriptor va néixer l'any 1919 a Nova York i va morir a New Hampshire, que és un estat molt proper a l'estat de Nova York, que està gairebé a la frontera del Canadà.
Sí.
Llavors, ell tenia un germà gran que el tenia molt fascinat. Quasi totes les novel·les són sobre el seu germà gran. I van anar junts a la guerra de... Van decidir... El seu germà es va apuntar per anar a la guerra i ell també va decidir apuntar-s'hi. Aleshores van fer junts el desembarcament de Normandia. És quasi tota l'experiència que té el Salinger amb la guerra, perquè el van ferir mentre desembarcava, pràcticament. Vale?
Gairebé millor per ell.
Sí, el germà el van matar, ell va veure com moria el germà. Això diu que el va col·lapsar molt, perquè era amb qui tenia una relació no molt bona amb els seus pares i tal, i tenia molt bona relació amb els seus germans. Uh-huh. I llavors ell, de seguida, el van retirar. Quan va tornar als Estats Units...
I que va tornar bastant tocat del cap,
rendit,
no?
Clar, havia vist morir el seu germà, no havia pogut participar a la guerra...
Mentalment el va afectar bastant, això.
El va afectar molt, i va pensar també que, clar, en aquelles èpoques, per ser un home a home, diguéssim, havies de fer la guerra. Hòstia, llavors els que no feien la guerra, una mica com el Hans Massacoy, se sentien malament, de dir, jo també volia jugar.
No ets home a home.
Clar, no els hi passava. Llavors, quan va tornar... Va publicar l'any 51 a New Yorker. El tio volia publicar la revista New Yorker, obsessivament. I l'anaven rebutjant i rebutjant i rebutjant. El van rebutjar 15, 20 vegades. I el tio seguia insistint, perquè era com el seu top, bueno, és el top de qualsevol, publicar la revista New Yorker. I finalment, a la revista New Yorker, van publicar el The Catcher in the Rye, que és la història d'un adolescent...
Catcher in the Rye, perdona, el vigilant al
camp de Sègol,
que molts havíem llegit...
Pel Fonolleres, sí. En català, molt bona traducció.
Jo, la primera vegada que el vaig llegir va ser en castellà.
En castellà, sí, és que no sé en català no fa molts anys.
El guardián entre el centeno, no? Catcher in the Rye, sí. Val, any 51.
Any 51.
Li publica.
Sí, finalment li publiquen al New Yorker, ell fa veure que li importa poc perquè era una mica sobrat, i el vigilant del camp de Sègol comença dient... Em dic Holden Caulfield i segur que voleu saber... Més o menys, això m'ho invento, ell escriu molt millor. Segur que voleu saber qui són els meus pares i totes aquestes coses que vol saber la gent gran, però no us penso explicar res. Clar, comences llegint això i dius, bueno, jo m'hi quedo, perquè
sí,
impertinent, vull saber qui és. Uh-huh. I res, en realitat és la història d'un noi que se'n va d'una mena d'internat on està estudiant i se'n va passar un cap de setmana fora. No n'hi ha per tant. Sí, saps? No n'hi ha per tant perquè la història
estranya... És la millor crítica del vigilant del camp de Sègol que he sentit mai.
No, socialment...
Salinger, que no n'hi ha per tant, ja pots sortir de casa, eh? Vinga, hombre, tanta tonteria.
Exacte. No, t'ho dic que no n'hi ha per tant pel que va suposar socialment, perquè jo la història que et volia explicar realment no era la del Salinger, sinó la del seu llibre, que va ser. Llavors, el 53 va recuperar els seus contes, dos anys després, que és Nine Stories, i després només va publicar tres llibres més, però fixa't. Pugeu la viga, mestre Fustés, que és un llibre excepcional, que el va traduir al Pedrolo. El vigilant del camp de Sègol, que el va traduir al Fonolleres, va publicar Fran i Zoe, que el va traduir el Jordi Sarsanedes. O sigui, era un tòtem pels escriptors. Tothom volia traduir el Salinger. I finalment, l'últim que va publicar és Seymour, una introducció. Tots parlen més o menys del mateix, que són dos germans. O sigui, té quatre novel·les i aquests cinc llibres. Fins que, a l'any 80, per culpa d'una tragèdia, de sobte el tio va decidir tancar-se, no a casa seva, no a Nova York, sinó que se'n va anar a viure a New Hampshire, i va tancar-se en un terreny gros que tenia i tenia l'estudi a l'altra banda i gairebé no veia la seva família. La seva filla ha escrit un llibre dient quin mal pare vaig tenir, no sé per què us l'estimeu tant, que és molt dolent. No cal caire.
El llibre no val massa la pena, però el que explica potser sí.
Però ella no es veu que la família no s'atreveia ni a tocar el seu estudi.
Clar, imagina't, si la família...
Havia desaparegut del món.
No, si la família no s'atrevia, imagina't Big Badia, o tu, que també, clar, fa respecte a la cosa.
Ei, jo era una tomba. I'm a spy in the house of...
Tenim el Salinger tancat a casa, no deixa entrar
ningú, i ven 65 milions de còpies del seu llibre, que és una cosa inimaginable. O sigui, 65 milions de còpies legals, eh? És una cosa realment al·lucinant. I finalment, ja els últims anys, estàvem tots esperant que es morís. No se mor el Salinger, hòstia, a veure si es mor i tal, perquè volíem veure...
Perquè volies obrir la tomba.
Exacte, primera jo tenia una carta per deixar-li. No, i a part, perquè estàvem segurs que hi havia més coses. Hi ha com una llegenda, el que passa que no ha sortit mai més, perquè va morir l'any 2010 i no, que va deixar cinc novel·les escrites, però mai més va tornar a publicar, va deixar que li fessin cap foto, va voler... Només et podies posar en contacte amb ell a través d'un agent.
I no ha explicat mai la raó de per què es va tancar?
Bueno, la raó és el Mark Chapman, jo crec, no? Jo és l'única tesi que he dirigit a la meva vida. Per què? Aquesta és la pregunta del millón. Gent com l'assassí del John Lennon, assassins famosos en la història dels Estats Units, portaven el llibre del vigilant al camp de Sègol a la butxaca mentre mataven. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure.
Seguim a l'Estat de Gràcia parlant amb la Lolita Bosch de la història de Salinger, l'escriptor del Vigilant del Camp de Sègol, i de les repercussions de l'escriptura d'aquest llibre, que deies això, que alguns dels assassins més famosos de la història, per exemple l'assassí de John Lennon, duia...
El llibre a la butxaca.
El llibre a la butxaca, quan va matar John Lennon.
En duia dos. Duia el seu a la butxaca amb notes. T'he de dir que jo he après anglès amb el John Lennon. És com el meu ídol a la vida. Llavors em fa molta ràbia calcular, vale? Però només li perdono perquè estava llegint a Salinger, per això em parlo. Si no, jo no parlaria mai del
Tens un cacau mental important, eh? Ah, no saps a favor de qui estàs, eh?
Del John Lennon. Però no, és al·lucinant que l'assassí del John Lennon portava un exemplar del Vigilant del Camp de Sègol a la butxaca, amb les seves notes, que estava molt, molt treballat i subratllat i tal, i un altre, nou, que l'havia anat a comprar aquell matí, abans d'anar a matar el John Lennon, li va dir Mr. Lennon, i va aixecar per ensenyar-li el llibre. I quan el Lennon es va girar, el va matar a on es pot veure allà.
I per què tenia aquesta fixació amb Holden Caulfield, el protagonista del Vigilant del Camp de Sègol?
Però als Estats Units, que ja saps que són a vegades una mica conspiracionistes,
sí,
no? Diuen que en realitat el Vigilant del Camp de Sègol era una de les estratègies que tenia un programa secret de la CIA...
Bueno, i el Barça no guanya la Champions perquè el Salinger va escriure el Vigilant del Camp de Sègol dimarts.
Exacte, això va. No, deia que... No només va ser l'assassí del John Lennon, eh? L'assassí del John Lennon portava el Vigilant del Camp de Sègol. Un tio que va intentar... Un tio que perseguia a la Jodie Foster, un stalker de la Jodie Foster que la perseguia tot arreu, per impressionar-la, va intentar matar el Ronald Reagan.
Ah, sí, aquesta l'havia sentit, és veritat.
Sí.
I aquest portava també el...
Portava el Vigilant del Camp de Sègol a sobre, sí. I era per impressionar la Jodie Foster, que sempre ha sigut una persona molt activista, diguéssim, contra la dreta. El Robert John Bardo, que és l'assassí de l'actriu Rebecca Sheffer, també, quan va entrar al seu apartament a matar-la, portava el Vigilant del Camp de Sègol. T'estàs emprenyant.
M'estic emprenyant. M'estic emprenyant.
Espera, que empitjora. Charles Manson, que va matar la dona del Polanski, i te recordes la família que va entrar en aquella casa de Califòrnia?
Sí.
La dona del Polanski estava embarassada. Exacte, el Sharon Tate, li van obrir l'estómac, li van treure sang i van escriure pics a la paret amb porcs, tal. Portava el llibre de Salinger. Ell i els membres de la família, que està a punt de sortir. Ara no el poden deixar anar, però està a punt de sortir.
Sí, i que gairebé... Fa poc que em sembla que es volia casar amb una noia
de
18 o 19
anys. S'ha casat amb una fan seva, que també és l'actora del The Catcher in the Rye. És molt bèstia, el de Catcher in the Rye. L'assassí, el presumpte assassí del Kennedy, que mai s'ha aclarit, el Lee Harvey Oswald, també portava el Vigilant del Camp de Sègol, i el Shirvan B. Shirvan, que era una persona que va ser arrestada per matar a un nebot del Kennedy, diu, també tenia el llibre aquest, però diu que no el volia matar. Tots ells, l'excusa que van donar la majoria d'aquests assassins és que no volien fer el que van fer, sinó que el llibre els va obligar a matar.
Baixa aquesta música, perquè si ja estava nerviós amb aquesta música, m'estic posant més. És més, ja la pots treure.
Quin llibre portes a la butxaca?
No, saps per què em preocupa? Perquè jo crec que m'he llegit el Vigilant del Camp de Sègol com a 6 o 7 vegades. I no sé a partir de quina sortiré...
Sortirà el monstre.
Al carrer a fer coses lletges.
Fins ara, públicament no se sap res que hagis comès.
No, de moment no. No. Un dia vaig robar un bollicao.
Salinger, claríssimament.
Claríssim, és culpa seva, senyor juez. No, però sí que tinc una cosa del llibre. Literàriament, jo potser no ho sé valorar perquè potser no hi arribo, però t'he de dir que...
Apa, això ha sigut un lapsus.
Falsa humilitat. Però t'he de dir que...
Molt de president, per l'altra banda.
Correcte. Però sí que hi ha una cosa que m'impressiona de la història del Holden Caulfield i és que la pots llegir mil vegades perquè depèn del dia en el que llegeixis en fas una lectura o una altra. Perquè el personatge és tan misteriós i és tan inquietant i deixa tantes possibilitats de que tu l'autocompletis que realment et dona la sensació... I entenc que ells...
De que et necessita per acabar la
història. Que el llibre et necessita tu i que ets tu... O sigui, que el tret de sortida que ells diuen que el llibre els provoca, entenc que amb una ment una mica trastocada puguin sentir com una veu que els diu sigues com jo i fes el que jo no he fet, alguna cosa així.
Sí,
saps què vull dir?
Jo crec que és el colmo de la lectura, que és dir, escolta, l'Oscar Wilde m'està parlant a mi. Bueno, no t'està parlant a tu, és que parla també, que sembla que ens parli a cadascú de nosaltres. I és el que ha passat amb aquest llibre. Els altres són menys Nine Stories, que potser no és tan bo com els altres, però les altres tres novel·les són extraordinàries, diguéssim. Però aquesta, quan un llibre està molt ben fet, tens la sensació que t'ho està dient personalment a tu.
Sí, t'atrapa.
Però, vaja, jo he llegit 9 vegades Madame Bovary i... Bueno, ara he trencat una tomba, però... No he matat mai ningú.
A més, perdona, no som... O sigui, no es va detectar després el problema del vigilant al camp de Sègol, és a dir, en el seu moment el llibre ja va estar mig censurat, prohibit o mal vist.
Sí, és que quan el Chapman va fer això, quan el Mark Chapman va fer això, que ara de sortir lliure també, com el, ara tots els lectors del Salinger estan a punt de sortir lliures, quan el Mark Chapman va fer això, a molts estats dels Estats Units es va prohibir el llibre. I el Salinger es va amagar. O sigui, després d'això, perquè ell deien què has fet perquè matin el Lennon, que és una icona de llibertat, l'activisme per la pau, sobretot la llibertat en molts aspectes, què has escrit perquè algú digui que l'has induït a matar el John Lennon? Llavors el tio no es va veure amb capacitat per contestar tot això, va dir, mira,
de veritat,
els majares
sí?
Sou vosaltres. Jo quan vaig a casa meva a escriure, que és el que m'agrada fer. Jo com a escriptora, hi ha una part que dic, hombre, clar, el van qüestionar moltíssim, perquè ell va dir, no, és que jo estava llegint això, el llibre m'ha parlat. Això ho van dir molts, ho va dir Charles Manson, ho va dir l'assassí del Kennedy.
Però tu creus que no va ser capaç de superar aquesta pressió, Salinger?
Bueno, és que quina resposta tens? Imagina que et diuen, escolta, mira...
Jo et faré una lectura amb més mala fe, que és, ja em va bé que hi hagi tota aquesta història al voltant meu, perquè jo quedo com un personatge amb una, que genera una fascinació
brutal. Home, per l'ego,
brutal.
Sí.
Això?
Però estic dient...
Era,
John Lennon.
Sí, sí, sí.
Clar, no,
però, Salinger se'l recordarà tota la vida, també, no només pel que ha escrit, sinó per les repercussions
i
perquè es va tancar.
Clar.
Hosti, no ho sé, si l'ego et pot tant, però vaja, digue'm mal pensat.
Hauria poder, perquè era una persona bastant mal educada i bastant altiva amb els altres, i no era una persona que li interessés molt al món. Era un escriptor de raça, diguéssim, només li interessava això. Però hi ha una cosa, és algú que intenta matar el Reagan, que tu dius, ostres, no de que escriu tan malament.
Hosti, noia,
no tant. Però és diferent algú que intenta matar el Reagan que algú que mata el John Lennon. John Lennon havia posat...
Que, per cert, havia de sortir fa poc, no, el Chapman?
Està a punt de sortir, però estan intentant canviar la condemna perquè no surti. És il·legal, li toca sortir.
Clar, la Yoko no es va posar absolutament en contra.
Però clar, de sortir.
Però clar, ella quin poder té per evitar
això? Jo
el
vull entrevistar també, el Marcel.
Home, clar, si tu vols entrevistar... M'estàs dient que aquesta secció que fas tu aquí, Lolita Bosch...
Bàsicament... És una crida mundial per gent que a mi m'interessa entrevistar.
Quin morro.
És una mica el que fan els polítics, t'he de dir.
Què li preguntaries tu a Mark Chapman, assassí de John Lennon?
Primera, si és veritat que li agradava el John Lennon, perquè ell deia que sí i tal, però és que després el que va passar, que va ser... O sigui, quina relació tenia amb John Lennon? Perquè jo en tinc molta de relació amb John Lennon. Jo, de veritat, jo mai he estudiat una classe d'anglès, parlo anglès, he viscut als Estats Units i tal, i tot l'anglès que sé és per escoltar John Lennon. Jo dic paraules de Liverpool dels anys 50 que no s'usen. Soc molt, molt, molt fan del John Lennon. I em sorprèn molt que ell digués, soc molt fan del John Lennon i l'he de matar. Una de les teories diu que el John Lennon era una ícona tan bèstia que no podia envellir. El John Lennon va morir als 40 anys. Mm. I una de les coses que va dir ell és, bueno, clar, què volem, que arribi als 80 i veure'l com
la
fracassa
del mite.
I diu coses que es comença a repetir...
Que es contradigui, fins i tot.
Que es contradigui, que es contradeia...
Home, mira el Bob Dylan, no? Quantes decepcions, la gent amb el Bob Dylan.
Sí, tot i així aniria a tots els concerts.
I a la seva tomba també aniria.
Sí. I tot arribarà. No, i aleshores el que va ser molt estrany, diguéssim, és que ells deien jo no ho volia fer, però a mi m'agradava molt, ho vaig fer per ell, no? Uh-huh. El Manson també va tenir un discurs així, de aquesta gent era millor que aquest bebè no naixés, tota una història. I aleshores el govern dels Estats Units, que té molts programes secrets, o sigui, més enllà del conspiracionisme, té molts programes secrets, són uns grans espies. Tenien un programa que es deia Mind Control Ultra, que era que a tu t'intentaven convertir en una màquina de matar. Una mica kamikaze,
sí,
però per voluntat.
S'han fet pel·lis d'això.
Sí. D'això mai n'ha volgut parlar ningú, excepte una persona de la CIA, que es deia Mike Copeland, que va dir que això sí que s'havia fet, es van fer experiments amb persones així, a camps on els induïen a matar. Sí. El Mark Chapman va estar a un d'aquests camps, als 19 anys. I llavors... La teoria va ser que el llibre tenia missatges ocults que només podia entendre la gent que va estar en el programa aquest del Control Ultra, i que probablement molts dels assassins que van usar, això sí que està confirmat, molts dels assassins que van usar el llibre del Salinger tenien algun tipus de relació amb la CIA. Tots, o sigui, no tots, però molts. El Mark Chapman havia estat amb el camp aquest, que va rebre una teràpia que combinava la toracina i l'hipnosi, o sigui, es va prestar per ser un killer de la CIA, diguéssim. I, per exemple, Harvey Oswald,
sí.
en la pel·li de l'Oliver Stone, del JFK,
sí,
diu que el Harvey Oswald, que és una mort estranya, la del Kennedy, mai s'ha acabat d'aclarir, estava molt vinculat a la CIA, també. Llavors hi ha un triangle hippie, CIA...
Salinger,
però només aquest llibre de Salinger, per tant, esteu, molt estrany.
Per tant, estimats oients i oients...
Llegiu-lo.
Sí, llegiu-lo, però sobretot estigueu tranquils, perquè si no teniu res a veure amb la CIA, no us passarà res.
No us passarà res.
Podeu llegir el llibre...
No us passarà res.
10-20 vegades. És un llibre fascinant, realment.
Llibre
el Vigilant al Camp,
sí,
de Sègol.
Però, per exemple, Seymour, una introducció, també ho és. Seymour, una introducció, acaba dient, que és igual, no és cap spoiler, però al final crec que Seymour, un dels dos, acaba dient: ostres, us explicaria com acaba aquesta història, però acaba de sonar el timbre i d'entrar a classe. Això és monumental, un tio que escriu això. Jo, si sapigués on està enterrat, ja t'ho dic ara.
Ui! Sort!
Ja t'ho dic ara.
No ho busquis al Google. Lolita, moltíssimes gràcies avui, la història de Salinger i de Mark Chapman i de John Lennon i tot al voltant del Vigilant del Camp de Sègol. Històries extraordinàries amb la Lolita. Gràcies, Lolita.
A vosaltres.
Estat de Gràcia.